Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Going through your troubles away in the deep blue sea. Del 29 de novembre al 3 de desembre, vine amb el Club Més Amics a viure les llums de Nadal de Nova York. Viurem uns dies increïbles en una de les ciutats més màgiques del món. Visitarem la Liberty Island i l'Ellis Island, Wall Street, Times Square, el Midtown i la Cinquena Avinguda, Harlem i la Universitat de Columbia, el Central Park i, evidentment, la pista de gel i l'arbre de Nadal del Rockefeller Center. Del 29 de novembre al 3 de desembre, viu les llums de Nadal amb nosaltres. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Les nits de diumenge, més ràdio que mai, a Ràdio Estel. A les 9 del vespre, Modus Vivendi. Saviesa i reflexió per descobrir tot el teu potencial. A 9:45 del vespre, l'obra Cartes, la vida i la seva cara més personal des de la correspondència de personatges coneguts i anònims. I a les 10 del vespre, Tradicionarius, una estona de música tradicional catalana. Les nits de diumenge, més ràdio que mai, amb Ràdio Estel.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
No estimo res més, excepte l'ombra viatgera d'un núvol.
Salvador Espriu, Cementiri de Cinera, 1946.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Sigueu benvinguts al programa El Campanar, un programa produït pel Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. Us saludem els que el fem possible, en Santi Grimau al control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla, Anna Robert. El mes de novembre a Catalunya és sinònim de la cadena de pregària ininterrompuda per les vocacions. És una proposta de les diòcesis amb seu a Catalunya perquè siguin molts els joves que responguin a la crida que Déu els faci, ja sigui al sacerdoci, al matrimoni o a la vida consagrada. L'Arquebisbat de Tarragona s'hi suma cada any els dies 1, 11 i 21 de novembre i és una bona iniciativa per convocar els grups i les diverses realitats pastorals i dedicar un temps a la pregària per les vocacions. Per vetllar per la continuïtat d'aquesta cadena i procurar que sigui una resposta comunitària, es poden comunicar les hores de pregària dels propers dies 11 i 21 de novembre a través del correu electrònic pastoralvocacional@rqtgn.cat o bé trucant al telèfon 639 442 033. Una de les novetats d'aquest any també en relació a aquest tema és la nova aplicació Vocation Go, disponible per Android i per iPhone. També al web cadenadepregaria.cat podreu trobar materials i testimonis de caràcter vocacional. Canviem ara radicalment de qüestió per donar pas al missatge als quatre vents de l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol. Aquest diumenge ens parla de l'economia com un factor al servei de les persones.
Déu vos guard. Com passi amb totes les professions, també es fan acudits dels economistes, com el que diu, hi ha tres classes d'economistes, els que saben sumar i els que no en saben. Els economistes han de suportar la càrrega d'equivocar-se en les seves previsions econòmiques, però no caldria criticar-los per això, perquè tots, sense excepció, ens maneguem en el món de l'economia, des d'un altre o petit empresari fins a la família que compta els seus ingressos i despeses per veure si pot arribar a final de mes. S'explica que Dalí sabia treure profit dels seus dots artístics de la manera més insospitada. Quan sortia a sopar a l'hora d'abonar el compte al restaurant, treia el seu xec, escrivia el muntant, però en el revés feia un dibuix i el signava, assegurant-se així que l'amo preferiria guardar-lo i emmarcar-lo abans que lliurar-lo al banc. Considerem, doncs, que hi ha excepcions, però l'habitual és que ens maneguem amb els conceptes bàsics econòmics com els ingressos, les despeses, els estalvis, impostos, les inversions, pèrdues i guanys. Res d'això està renyit amb l'Evangeli. Els cristians no vivim de l'aire i hem d'estar familiaritzats amb les idees elementals de l'economia. Jesucrist no va rebutjar que algú fes fructificar els seus talents, ans al contrari, ni va condemnar a pagar impostos o prestar diners. Sí que va condemnar l'avarícia, la usura, l'emmagatzemament de béns amb l'afany exclusiu de passar-ho bé, la injustícia i totes les altres desviacions d'un ús correcte dels diners. La doctrina social de l'Església accepta la propietat individual aconseguida mitjançant el treball i l'ús de la seva intel·ligència i llibertat, ho deia Joan Pau II. L'activitat econòmica, en què predominen relacions autènticament humanes de sociabilitat, solidaritat i reciprocitat, Benet XVI, i evitant l'adoració de l'antic vedell d'or que ha trobat la seva versió nova i despietada en el fetichisme dels diners i en la dictadura de l'economia sense rostre. Papa Francesc ho ha dit. L'economia ha d'estar al servei de l'home, no a l'inrevés. Per exemple, el treball per objectius pot ser una fórmula d'estímul del treballador sempre que no el porti a dir mitges veritats als clients o a caure en l'ansietat personal per aconseguir el que s'ha proposat. Com en tants camps, no hi ha regles fixes, però sí un substrat moral que ha d'impregnar les decisions donant prioritat en cada cas a la consciència i al deure de solidaritat amb els més necessitats. Adéu-siau.
Escoltem ara l'Evangeli d'aquest diumenge, que és el 31 de durant l'any. El fragment que escoltarem és del capítol 23 de l'evangelista Sant Mateu, versets de l'1 al 12. Després de l'Evangeli, com cada setmana, escoltarem el comentari d'aquest passatge de la mà del biblista mossèn Joan Magí.
Que els vostres cors se serenin. Creieu en Déu. Creieu també en mi. A casa del meu pare hi ha lloc per a molts. Si no n'hi hagués, us podria dir que vaig a preparar-vos-hi estada? I quan hauré anat a preparar-vos-la, tornaré i us prendré amb mi, perquè també vosaltres estigueu allà on jo estic. I allà on jo vaig, ja sabeu quin camí hi porta.
Tomàs li pregunta.
Senyor, si ni tan sols sabem on vas, com podem saber quin camí hi porta?
Jesús li respon.
Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no és per mi.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 5 de novembre celebrem el diumenge 31 de durant l'any. Acabem de celebrar la festa de Tots Sants i dels Fidels Difunts. Ens hem acostat a l'assemblea dels primogènits que tenen el nom inscrit en el cel, els esperits dels justos que ja han arribat a la plenitud, i seguim al costat de Jesús mitjancer d'una aliança nova.
El nostre retrobament amb la paraula i la comunió amb la Santíssima Trinitat és la manera més normal de renovar-nos. Així tenim l'ocasió de fer créixer el nostre amor fratern, de viure l'esperança amb la gràcia dels nous batejats i d'enfortir la fe compartint-la amb el treball catequètic de la parròquia.
L'Evangeli ens arrodoneix el missatge de Malaquies dirigit als servidors de la litúrgia que ens ha de fer experimentar la nostra comunió trinitària amb Déu.
Les paraules de Jesús que ens ofereix l'Evangeli de Mateu animen els servidors de la litúrgia i a tots els qui hi participem a trobar l'experiència dels germans que escoltem l'únic mestre enviat pel Pare de tots, que ens vol en ambient de cel. Estem amb Jesús, el Crist, l'únic guia. Ell s'ha fet en tot semblant als germans I així és davant de Déu un gran sacerdot compassiu i digne de confiança. Ell és el capdavanter que ens condueix a l'assemblea dels primogènits que tenen el nom inscrit en el cel.
Catalunya Sacra és un projecte conjunt dels 10 bisbats amb seu a Catalunya, creat l'any 2012 amb la voluntat de dinamitzar el patrimoni cultural de l'Església. Avui a l'espai de l'entrevista coneixerem el ressò que està tenint aquest projecte i les activitats que s'hi han organitzat. En parlem via telèfon amb el coordinador de Catalunya Sacra, Dani Font. Benvingut.
Hola, moltes gràcies.
A quins objectius respon Catalunya Sacra? Perquè en el seu moment es considera important impulsar aquest projecte.
Catalunya Sacra neix d'una inquietud que teníem els responsables del patrimoni cultural de l'Església dels 10 bisbats amb seu a Catalunya. Aquests delegats ens trobem cada 2 o 3 mesos per parlar de molts temes i ens semblava que destinava molts esforços a la conservació del patrimoni i a la restauració, però que ens fallava una miqueta la feina d'impulsar la difusió d'aquest patrimoni, en el sentit de comunicar els seus valors, de fer veure la importància d'aquest patrimoni, l'extensió d'aquest patrimoni, les diferents plasmacions, no, del patrimoni de la vivència dels nostres abans passats. I ens va semblar que era bo d'iniciar tots junts un projecte de difusió del patrimoni que no vingui a substituir res, sinó que s'afegeixi a les moltes coses que l'Església fa per donar a conèixer el seu patrimoni.
En relació amb el que comenta ara, el proper dissabte 18 de novembre, Catalunya Sacra impulsa una visita guiada que es farà a la Catedral de Tarragona. De què es tracta exactament? En què consistirà?
Sí. Ens fa molta il·lusió aquesta visita. La guiarà mossèn Antoni Martínez Subies, que és el delegat del Patrimoni Cultural de l'Arcabisbat de Tarragona. Visitarem la catedral, però només en el seu patrimoni barroc. Les catedrals i totes les esglésies, en general, són una suma, una acumulació de diferents elements patrimonials, de diferents àmbits, que al llarg dels segles es van afegint a un edifici. Cada època aporta en un edifici com la catedral doncs, noves capelles, nous retaules, noves pintures, en funció de la sensibilitat que tenen o del període històric. I els edificis els hem d'entendre així, com una acumulació, però també està bé mirar aquesta església, de tant en tant fer com un tall, no? I dir, per exemple, d'aquesta catedral que tenim coses de romàniques fins a coses de fa 15 anys, a l'època barroca què ens en queda? I llavors la visita aquesta amb mossèn Antoni Martínez, que és un gran especialista, ens explicarà què tenim a la catedral de Tarragona d'aquest període barroc tan fecund.
De quines capelles estem parlant?
Sí, bàsicament, mossèn Antoni s'aturarà en dues capelles. Una és la capella de la Puríssima Concepció, projectada el 1674, per fra Josep de la Concepció, dit el tracista, que era un religiós arquitecte que va ser el màxim exponent de la seva època. És un home amb una categoria arquitectònica espectacular i que té molta producció que ja sabem exactament que és de la seva mà. I llavors també veurem, a part de la capella de la Puríssima Concepció, doncs ens pararem també a la capella de Santa Tecla, esclar. Aquesta està projectada, la capella de Santa Tecla, és una mica més tardana, i està projectada per un acadèmic, un arquitecte que es deia Josep Prat. Aquesta és una miqueta més tardana, va ser impulsada aquesta capella per l'arcabisbe Manuel de Samaniego i va tardar una miqueta a executar-se fins ja a mitjans del 18, quasi bé cap a finals. Per tant, veurem també com l'art que en diem barroc va avançant i es va modificant i cap al final ja s'acosta al classicisme. I llavors, en cada capella també doncs, veurem els retaules, veurem les reixes, tot aquest altre mobiliari propi de l'època que ens acaben dibuixant un tipus d'espiritualitat i una manera d'entendre el fet religiós.
Aquelles persones que se n'estiguin escoltant ara mateix i vulguin participar d'aquesta activitat, què han de fer?
Home, d'entrada dir-los que estan molt de sort de voler-hi ser, perquè serà una gran activitat. Jo, amb mossèn Antoni, ja serà la tercera visita que ens fa a la catedral, anar mirant diferents èpoques i sempre són espectaculars. El que ha de fer és apuntar-se, perquè l'activitat és gratuïta, però al fer aquest tipus de visites, nosaltres procurem no passar d'un cert nombre de persones, perquè llavors la visita no es pot fer bé. Per tant, el que ha de fer és apuntar-se, bé sigui a través del correu electrònic, un correu electrònic que es diu reserves@cataloniasacra.cat, o bé a un telèfon, que és el 693-720-202. D'una manera o de l'altra, s'apunta, i llavors nosaltres li guardem el lloc i podem garantir d'aquesta manera que la visita està en condicions, perquè si som gaires, llavors la cosa ja no s'acaba d'apreciar en la seva plenitud.
El mes d'abril de 2015 es presentava públicament, podem dir, el projecte de Catalunya Sacra aquí a l'Arquebisbat de Tarragona, i des d'aleshores ja s'han organitzat diferents activitats a diferents indrets. Quina valoració en fan d'aquests primers anys?
Nosaltres fem, com per dir una cosa, dues valoracions. Una és que estem molt contents i molt satisfets dels resultats. L'altra és que ens queda molta feina per fer. Que primer t'engresques, oi, i llavors doncs, dius, ostres, ens queda encara una feinada per fer. Estem molt contents perquè crec que hem anat trobant una manera de fer que ens convenia a tots els bisbats. Catalunya Sacra va començar com una iniciativa una mica més turística i hem anat veient que Catalunya Sacra ha anat esdevenint un paraigua que parla del patrimoni cultural de l'Església. Catalunya Sacra és formació, per exemple, tenim uns cursos de formació molt interessants per a la gent que li interessi explicar-li el patrimoni. Catalunya Sacra també és aquesta agenda d'activitats culturals que cada any presentem i fem una cinquantena d'activitats culturals. L'última d'aquest any és precisament aquesta de Tarragona. Catalunya Sacra també és turisme, en el sentit que oferim aquestes visites guiades a grups organitzats el dia que els interessi. És difusió, també, perquè a través de la pàgina web i de les xarxes socials anem explicant les coses que fem. I una miqueta és un paraigua que, en el fons, va dient el patrimoni cultural de l'Església és molt interessant, està ple de valors i és per tot arreu. Coneguem-lo. No? Una miqueta és una invitació a conèixer-lo i per això estem contents. Però, d'altra banda, també és això que us deia abans. Hi ha tanta feina per fer i tenim pocs recursos que sempre ens quedarem una miqueta curts en el sentit de dir, ostres, podríem fer això i podríem fer allò, i no podem perquè no tenim prou força. Però, bueno, ja l'anirem aconseguint, si Déu vol.
El web que comentava ara, cataloniasacra.cat, també és un lloc interessant per trobar recursos i propostes del patrimoni també de cada bisbat, no? També per fer la visita individual, d'alguna manera, no?
Sí. Sí, és una miqueta, un portal on, com per bisbat, sempre, això, Catalunya Sacra en aquest sentit som molt federals, oi? Vull dir que cada bisbat hi té una presència pròpia, perquè això, Catalunya Sacra no substitueix a ningú, sinó que el que fa és que els bisbats sumem, no? I aquí doncs, es pot trobar, hi ha cap a 400 fitxes de diferents esglésies, on es remarquen cada església doncs, una miqueta les dades de contacte, les coses que són interessants de veure, algunes fotografies. També cada bisbat va dissenyar ja fa temps un seguit d'itineraris a través del seu bisbat, que la gent pot seguir, perquè amb aquests itineraris cada bisbat s'explicava una miqueta ell mateix. No? Si vols conèixer bé el bisbat de Vic, doncs fes primer la ruta del romànic del Ripollès, llavors la Catalunya Central. Llavors va fent propostes d'itineraris perquè la gent pugui conèixer. I és una bona manera d'entrar i veure quines esglésies són interessants i com es pot fer. Sí, és un primer nivell de difusió molt, molt, molt interessant i positiu.
I també hi poden trobar allà totes les activitats, no?, que vagin programant, també de cara a l'any vinent, que les sabrem a finals d'aquest any.
Sí, exacte. Es pot trobar a la web, és un reflexe de l'activitat de Catalunya Sacra. La gent hi pot trobar el catàleg d'activitats turístiques que nosaltres ens veiem amb cor d'oferir. Si hi ha algun grup doncs, que diu, home, doncs jo voldria anar a visitar, doncs, no ho sé, Vilafranca, no? Jo voldria anar a visitar la Catedral de Girona. Vull dir que sigui, nosaltres ens veiem amb cor d'acompanyar-los. No? És una mica la dimensió turística també és aquí. Uh-huh. I també hi ha doncs, tot aquests diferents actes i conferències que tot el territori català pot anar trobant. Per exemple, el dia 11 de novembre anem a la Catedral de Girona a veure la nau única que fa aquests dies 600 anys de la seva inauguració. O, com us deia abans, acabem el dia 18 de novembre aquí a Tarragona. Vull dir que anem fent activitats i sempre surten a la pàgina web indicant doncs, una miqueta de què van i la manera d'apuntar-s'hi.
Perfecte, doncs convidem a entrar en aquesta pàgina web i veure totes les propostes i itineraris que des de Catalunya Sacra es proposen. Avui a l'espai de l'entrevista hem conversat amb el coordinador de Catalunya Sacra, Dani Font, sobre Catalunya Sacra, sobre aquest projecte que és conjunt als 10 bisbats de Catalunya i la teva voluntat de dinamitzar el patrimoni cultural de l'Església. Gràcies per acompanyar-nos avui en aquest espai.
Sí, home, gràcies a vosaltres per l'interès.
Fins una altra, a reveure.
Adéu-siau.
Adéu-siau. Obrim ara el bloc de notícies amb la inauguració d'aquest curs 2017-2018 del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya.
El Seminari Major Interdiocesà va inaugurar el dia 24 d'octubre el present curs amb una eucaristia presidida pel senyor arquebisbe Monsenyor Jaume Pujol i tots els bisbes de les diòcesis sufragànies: Girona, Lleida, Solsona, Tortosa, Urgell i Vic. Totes les que comparteixen el Seminari Major Interdiocesà de Catalunya. L'arquebisbe a l'homilia va proposar als seminaristes la gran figura apostòlica de Sant Antoni Maria Claret, que fou estudiant del Seminari de Vic i després prevere d'aquesta diòcesi. Després va portar l'Evangeli per moltes terres catalanes i d'altres indrets del món, fundant els missioners de Maria Immaculada, claretians, i va esdevenir arquebisbe de l'Havana i confessor de la cort per morir a l'exili a Fontfreda. Després de l'Eucaristia va tenir lloc el sopar de germanor, moment en què es va formalitzar l'acollida dels nous seminaristes i el nou vicerrector del Seminari d'Urgell, mossèn Gabriel Casanovas. Aquest any, al Seminari Major Interdiocesà, hi conviuen 24 seminaristes amb els formadors mossèn Norbert Miracle, com a rector, mossèn Jaume Casamitjana, vicerrector, i el director espiritual, mossèn Xavier Vilanova.
I aquest mateix dia hi va haver també la reunió dels bisbes que formen la Conferència Episcopal Tarraconense a Barcelona.
Després de reflexionar sobre la situació social que està vivint el país, els bisbes van tractar diverses qüestions relacionades amb la litúrgia, el treball envers les drogodependències, que va comptar amb la presència de representants del Centre Català de Solidaritat, la propera escaiença del número 2000 del Setmanari Catalunya Cristiana i la situació de la pastoral penitenciària a Catalunya, entre d'altres temes. En aquesta reunió van assistir-hi per primera vegada els nous bisbes auxiliars de l'Arquebisbat de Barcelona, Monsenyor Sergi Gordó i Monsenyor Antoni Badell. També els bisbes van felicitar a Monsenyor Sebastià Taltavull pel seu nomenament com a bisbe de Mallorca, seu de la que prendrà possessió el proper diumenge 19 de novembre. L'endemà, 25 d'octubre, els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense van participar a la inauguració oficial del curs 2017-2018 de l'Ateneu Universitari Sant Pacià de Barcelona, que agrupa les facultats de Teologia, Filosofia i la d'Història, Arqueologia i Arts Cristianes, Antoni Gaudí, i els Instituts Superiors de Litúrgia, Teologia Fonamental i Ciències Religioses.
I de Barcelona anem a Montblanc, on l'antic convent de la Mare de Déu de la Serra es rehabilitarà per a ser una hostatgeria.
L'Arquebisbat de Tarragona està impulsant aquest nou projecte de rehabilitació de les antigues estances de l'antic convent de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc, declarat bé cultural d'interès local per l'Ajuntament de Montblanc l'any 2005. Aquest projecte ajudarà a preservar en bon estat el patrimoni i afavorirà l'acollida dels visitants, els quals podran descobrir el ric llegat històric i cultural de la vila ducal i la seva comarca, i també gaudir del seu paisatge i entorn natural. Es preveu que les obres s'iniciïn a principis del proper any 2018 i que tinguin una durada d'un any aproximadament. La reforma i explotació del projecte anirà a càrrec d'una empresa especialitzada en el sector, mentre que la parròquia de Santa Maria de Montblanc serà qui tindrà cura del santuari i el culte.
I per tancar aquest espai de notícies, us recordem que el proper diumenge, dia 12 de novembre, celebrarem la jornada de germanor amb el lema «Amb tu som una gran família». Una jornada que ens recorda que el sosteniment pastoral i econòmic de l'Església és una tasca de tots. Responent a un exercici de transparència, coneixerem també l'estat de comptes de l'arxidiòcesi i la memòria d'activitats. Aquesta revista la trobareu a les vostres parròquies i també al web esglesiadetarragona.cat.
¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo?
Queremos decir que para que todo funcione en nuestra parroquia no hay fórmulas mágicas.
Todos tenemos que colaborar, contribuir y participar.
Poniendo nuestro tiempo, nuestras ideas o una ayuda económica.
En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia contigo. Programa por tantos.
Tot seguit destaquem els actes d'agenda per aquesta propera setmana amb la Montse Sabater.
Pel divendres 10 de novembre hi haurà la presentació del conte que porta per títol La petita història de la Mare de Déu de Lourdes. La presentació de l'acte anirà a càrrec de Maria Teresa Múrria Pons. Seguidament es procedirà a la lectura del conte per part de la senyora Maria Concepció Torres Sabater i hi haurà l'actuació musical de Jaume Gil Vedell. Tindrà lloc a l'església parroquial de la Puríssima Sang de Reus, al carrer del Roser número 44, a les 8 de la tarda, i organitza l'Arxiconfraria de Nostra Senyora de Lourdes de Reus. Pel divendres 10 de novembre, el sopar col·loqui sobre el tema La vida humana en el medi tècnic, a càrrec del senyor Albert Florença, professor de la Universitat Ramon Llull. Tindrà lloc al restaurant MR de Torreforta, al carrer Francolí, número 59, a 8:45 del vespre, i organitza el Secretariat Diocesà de Justícia i Pau. Pel dissabte 11 de novembre, el Rosari de Torxes al claustre de la Catedral. Serà el trasllat de la Santa Imatge a l'altar major, novena i eucaristia, amb motiu de la festa de la Mare de Déu del claustre. Tindrà lloc a la Catedral de Tarragona a les 7 de la tarda i organitza la confraria de la Mare de Déu del claustre.
Gràcies, Montse. Doncs aquesta informació, com sempre, ja sabeu que la trobareu a l'espai de l'agenda del web de l'Arquebisbat de Tarragona. L'adreça és arqtgn.cat. I avui us oferim la crítica cinematogràfica de la pel·lícula Red de Libertat, la història d'una filla de la caritat que desafia el nazisme salvant 2.000 vides dels camps d'extermini. Aquesta pel·lícula, dirigida per Pablo Moreno, el mateix director de Poveda o Un dios prohibido, arriba als cinemes amb motiu de la commemoració del quart centenari de la Fundació de les Filles de la Caritat, fundada per Sant Vicenç de Paül i Lluïsa de Marillac. La crítica que escoltarem és de mossèn Peyo Sánchez, que és director de la Setmana del Cinema Espiritual i també del Departament de Cinema de l'Arquebisbat de Barcelona. Totes les seves crítiques les podeu trobar al blog Cine Espiritual para Todos.
Francia ha perdido la guerra.
¡Es mentira!
Pues hoy os presentamos la película Red de Libertad y precisamente la protagonista Asunta Serna. Os recomendamos esta película primero porque es una producción vinculada a la Iglesia. Las Hijas de la Caridad han querido resaltar una figura que representa muy bien su carisma.
Los refugiados vienen desde el norte a millares, hermana. Y las aldeas ya no dan abasto.
Sor Elena, venga, tiene que ver esto.
Agua, por favor.
Una mujer francesa, religiosa, que en medio de la Segunda Guerra Mundial trabaja precisamente para que los campos de trabajos forzados y también los campos de concentración se conviertan en un lugar para escaparse de ellos. Y aquí tenemos esta historia que está muy bien contada, siendo una película de bajo presupuesto, una película que atrae y que nos cuenta a fondo una historia donde una mujer se convierte en una heroína porque desde su iniciativa es capaz de convocar una red de personas que trabajan por la liberación de los que en aquel momento representan el sufrimiento.
Hay demasiada gente que sufre. El mundo está roto.
Algo que tiene mucha actualidad. Hoy los refugiados, hoy las personas que están sin recursos son los destinatarios de la misión de las Hijas de la Caridad. Pero esto se hace realidad en la vida de esta mujer que estuvo dispuesta a hacer una red donde todos buscaban echar una mano al otro. Os recomendamos, pues, Red de Libertad. Os encantará.
Con la gente que quiera colaborar, haremos una red de contactos.
¡Alguien de fuera los está ayudando a huir!
Qué duro debe ser ver cómo siguen sacando prisioneros de los campos delante de sus propias narices sin poder hacer nada. Todo el poder de un imperio desafiado por una hija de la caridad.
Ayúdanos a salvarlo.
Doncs per avui això és tot. Si voleu tornar a escoltar el programa al campanar o bé descarregar-lo, ho podeu fer a través del web esglesiadetarragona.cat. Allà trobareu tots els podcasts a la secció de la ràdio. Res més, tornem la propera setmana amb més programa. Gràcies per seguir-nos. Adéu-siau.